Sona aquesta sintonia i ens toca parlar de ciència friki, com sempre, super ben acompanyada amb en Pere Guerra, i avui ens posarem tipus quarto mil·lenni, Pere.
Ai, ai.
Ai, ai. Parlarem d'aliens?
Sí, parlarem d'aliens. Una mica a contracor, en el sentit de que, escolta'm, a l'Observatori Astronòmic d'Albanyà ens hem mirat de forjar una reputació científica. Col·laborem amb la NASA, amb diversos centres d'investigació astrofísica, i parlar d'aliens és un tema una mica espinós, però m'atreveixo.
Va, ve aquesta boja de la Mercè Mainé, que és molt friqui, i me proposa de parlar d'aliens, i jo... Hem d'apretar, és un programa compromès. Perquè, clar, a l'Observatori heu observat, o heu pogut detectar algun UFO, algun OVNI?
Aquesta és una pregunta recurrent dels nostres espectacles.
A veure quina serà la resposta.
Després de l'espectacle sempre ens quedem per fer un torn de preguntes, ens agrada molt. I és una pregunta recurrent de la gent. Aviam, la resposta curta és que sí. La resposta llarga decepcionarà.
Va, quina és la resposta llarga? Va, estic preparada per ser decepcionada.
Aquí hi ha un tema, és que a l'Observatori tenim una càmera HoloSky, és una mena de càmera de fotografia d'ull de peix, en què es fotografia tot el cel. Fem servir això per fer seguiment de bòlids, i també per nosaltres, per veure si fa bon temps o fa mal temps. Està aquesta càmera constantment veient el cel d'Albanyà. I un dia... vam veure les traces d'un satèl·lit que passaven per davant d'algunes estrelles. Això es veu com una línia recta, això no té res de normal, és el pa de cada dia, de fet cada vegada hi ha més satèl·lits, i realment el que va passar és que vam trobar una cosa rara en aquest traç de satèl·lit, perquè semblava que es movia en línia recta i que de cop girava. I vam fer els càlculs, vam dir, no, una cosa que està anant, per dir-te un número, a més de 20.000 km per hora, si girés d'aquesta manera, qualsevol objecte creat pel ser humà quedaria destruït. I el que es veu és que gira i després recupera la seva direcció i torna a anar recte.
Clar. O sigui, era un objecte volador no identificat, que és el que vol dir ovni i UFO. No té res a veure amb aliens, això.
Efectivament, aquella nit vam veure un objecte volador no identificat. I fixa't en la data, curiós. Divendres 13. Va ser un divendres 13 de desembre que vam veure això.
Santa Llúcia.
Del 2019. El divendres 13. Bé, clar, llavors, mires això, investigues, i dius, ostres, què pot estar passant aquí? I, evidentment, afirmacions extraordinàries requereixen de proves extraordinàries. Primer, ha d'imperar la cautela científica. I el que vam fer va ser estudiar aquest tema detingudament. I què és el que passa al Banyà el 13 de desembre? Doncs que fa fred. Nosaltres tenim grades calafactades perquè la gent no passi fred, però ja t'asseguro que l'astrònom que està a l'escenari de l'espectacle en passa de fred. No? I a més, passa que al Banyà estem en una vall i en allà hi ha molta humitat. I el sol no hi toca el 13 de desembre. No hi ha cap dia, a partir de finals de novembre, no hi ha cap dia en què el sol hi toqui on hi tenim la càmera. Llavors, el que ens estava passant és que hi havia condensació d'aigua dintre de la càmera. I la refracció de la llum amb l'aigua, és a dir, la llum del satèl·lit passant a través de la goteta d'aigua que havia quedat acumulada dintre de la càmera, ens feia aquest efecte de que semblava que el satèl·lit va en línia recta i de cop gira. No, és la gota d'aigua que t'està canviant.
Clar, et fa que et canviï la llum de trajectòria.
Sí, sí. Et canvia la llum de la mateixa manera que amb una palleta de refresc, no? La fiques amb un got d'aigua i veus com no va recta, sinó que es deforma. Doncs passava exactament això.
Vau ser enganyats.
Sí, al final, com diuen els castellans, el gozo en un pozo, no? En el sentit de que... De costres, pensàvem, haurem trobat un ovni aquí, parlarem amb ell i li direm que parqui, serà l'atracció principal de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà, i al final doncs resulta ser una gota d'aigua. Per això recomano a tothom molta prudència, no? Molta prudència. De fet, si mai heu vist alguna cosa, heu fotografiat alguna cosa que creieu que pot ser interessant, us convido a posar-ho a les nostres xarxes socials, a Facebook, Observatori Astronòmic d'Albanyà, i Instagram, per veure, analitzar aviam què pot ser això. Moltes vegades són coets, llançaments de coets, els Starlink últimament han provocat moltes consultes, són la flota de satèl·lits d'Elon Musk que es llancen.
I el senyor Elon Musk.
Sí, el senyor Elon Musk, que diuen, amb les seves coses bones que les té, les seves coses dolentes sí, sí. que també les té.
Bueno, com totes les persones, no? La dualitat aquesta que tenim.
Sí, sí, efectivament. I és clar, això et porta a pensar, bé, el que hem vist des d'Albanyà no és cap nau espacial, és cap ovni. És clarament un satèl·lit humà i una gota d'aigua. Però realment hi pot haver-hi alguna cosa a l'espai?
Aquesta és la gran pregunta.
Doncs mira, la meva resposta personal, la meva creença, això no puc demostrar res, però tinc una creença, jo penso, crec que sí. Crec que sí que hi poden haver-hi vides extraterrestres.
Sí?
Sí, 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 tant. Penso que inclús poden haver-hi civilitzacions extraterrestres. Allà dalt...
L'univers és molt gran. És aquest l'argument que fa que la gent, doncs, no, que quan parles d'aquest tema et diu, com pot ser que sent tan gran l'univers siguem els únics éssers vius?
Efectivament, és estrany, però aparentment sembla que amb l'univers conegut que tenim per nosaltres, sí, només hi ha un planeta en vida, que és la Terra. El que passa és que, fixa't que ara sabem, i això al Banyà ho sabem perfectament, que és que hi ha moltíssims planetes fora del sistema solar. Se n'han trobat més de 5.000.
Déu-n'hi-do.
Dels quals l'Observatori doncs, ha codescobert 22 exoplanetes. Llavors, oportunitats per haver-hi planetes on hi pugui haver-hi, on estiguin a la zona habitable, que no facin ni massa fred ni massa calor, que estiguin a la distància justa on hi pugui haver-hi aigua líquida, n'hi ha moltes d'oportunitats així. Nosaltres no sabem entendre la vida sense l'existència d'aigua líquida. Llavors...
Clar, però és que pot ser que hi hagi altres éssers vius que puguin viure sense aigua.
No diré que no, tampoc diré que sí. De fet, la nostra forma de vida i totes les formes de vida de la Terra estan basades...
En l'aigua.
Necessiten aigua i estan basades en el carboni. També podrien haver-hi fonts de vida basades en el silici. Llavors... Potser ens han vingut a visitar extraterrestres i els hem tirat una patada dient, aparta pedra, no? És clar, a dir, són clar, una pedra clar, i són tan diferents a nosaltres que ni ens entenem ni sabem què són, ni són...
De fet, no sé si Sheldon Cooper, en un dels episodis de Big Bang Theory, crec que tenia una estructura que deia, això seria l'estructura d'un ésser basat en silici. Crec que era això.
Pot ser perfectament. Realment, teòricament, el silici combina gairebé també com el carboni, de manera que es podria possibilitar formes de vida complexes en teoria, només en teoria.
No però, ho sabem.
Però fixa't en una cosa, ja, o sigui, ja, si us aneu a la Costa Brava a estiuejar, a les places de la Costa Brava, us heu d'imaginar cada gra de sorra un planeta. Hi ha més planetes a la Via Làctea que grans de sorra en una platja.
Clar. Per probabilitat hi ha d'haver-hi algun altre que sigui habitable.
Però és que fixa't que la Via Làctea és una galàxia, la nostra. Però hi ha més galàxies que grans de sorra en una platja. Llavors, és que les possibilitats... O sigui, l'espai mostral, que en diguem, és a dir, el número, la quantitat d'estrelles que poden tenir planetes és enorme. Perquè ara sabem que més de la meitat de les estrelles tenen planetes. I que un 10%, això és una xifra que ja comença a estar bastant ben acotada, un 10% d'aquestes estrelles tenen planetes a la zona habitable on no hi faria ni massa fred ni massa calor. De manera que, fixa't que recupero un exercici que va fer Frank Drake ara fa bastantes dècades. Es diu l'equació de Drake, que ningú s'espanti, o ens ho agafem com una multiplicació.
Ai, ai.
Per saber, fixa't, per saber la quantitat de civilitzacions extraterrestres que hi poden haver-hi a la nostra galàxia, hem de conèixer primer la tassa de formació de les estrelles dintre de la galàxia. Això ho sabem. Hem de saber quant d'aquestes estrelles tenen planetes. Direm la meitat. Multiplicarem això després per les possibilitats de que els planetes estiguin a la zona habitable. 0,10. Ho multipliquem per 0,10. És a dir, és un 10% dels planetes estan a la zona habitable. I després ho multiplicarem per un paràmetre meravellós, que és la probabilitat de que aquests planetes desenvolupin vida. I en aquí sí que no tinc ni idea de què posar-te.
Clar, aquest paràmetre no el tenim. No el podem saber.
No el podem saber. És la gran incògnita. Clar. Quants d'aquests planetes que tenen les condicions per desenvolupar vida l'acaben desenvolupant?
Exacte. I a més, per què s'ha desenvolupat la vida? Per què aquesta xiripa de que es creï vida i no aquí i no a un altre lloc? És que, clar, és que...
Si és que s'acaba desenvolupant, potser la Terra és l'únic planeta amb vida, no ho sabem. Mm-hmm. Llavors, tot això després ho multipliquem per la probabilitat de que aquesta vida es torni intel·ligent.
Mm, que això és un altre tema.
Alguns podrien discutir que nosaltres no ho som pas intel·ligents amb el que estem fent al nostre planeta.
I tant.
I després, multipliquem això per... l'esperança de vida d'aquesta civilització... Bueno, lo multipliquem per el temps que triga aquesta civilització a emetre senyals de ràdio, de vídeo, de tele, coses que puguem detectar.
Aquí anava jo. Com, potser sí que hi ha vida extraterrestre, però és que no ens hi sabem comunicar. I el llenguatge, què? Com ens comunicaríem? Si volguéssim deixar un missatge creguéssim que hi haguessin uns extraterrestres, amb quin llenguatge els hi deixaríem perquè ells el poguessin entendre?
Per tant, grosso modo, tassa formació d'estrelles, quants planetes hi han, quants poden tenir vida intel·ligent, d'aquesta vida intel·ligent han desenvolupat senyal de ràdio o de vídeo, i finalment multiplicar tot aquest carro per l'últim paràmetre, que és el més lúgubre de tots, que és quina és l'esperança de vida d'aquesta civilització abans de que s'autoaniquili. Mm. És a dir, abans de que comencin a tirar-se bombes nuclears, que si en Trump, que si en Putin, o que... es carreguen la seva atmosfera a base de cremar combustibles fòssils com estem fent nosaltres. Llavors...
Clar, però això estaríem pensant que aquesta possible civilització seria semblant a nosaltres. Qui no et diu que fos diferent? I llavors si hi hagués algun d'aquests paràmetres diferents?
Bé, tant de bo sigui més intel·ligent i tingui més seny del seu planeta.
Jo
no?
Vull ser positiva.
Esclar, és a dir, fixa-te. Per tant, tassa formació d'estrelles, estrelles en planetes, planetes amb vida intel·ligent i vida intel·ligent que no s'autoaniquili. Tot això són possibilitats i cada multiplicació te va restant una mica els números.
I molt.
Sí, i moltíssim. El que passa és que, com dèiem abans, hi ha tantíssimes estrelles que un professor de la Universitat de Barcelona va fer aquest càlcul i li va sortir que a la Via Làctia hi hauria d'haver-hi 22 civilitzacions extraterrestres.
Uau.
Ja em quadra, fixa't. Els volcans, els Klingon, els Cardassians, en Luke Skywalker.
Clar, de quina raça seria Luke Skywalker?
En teoria humà.
Humà, però no terrestre.
Humà, però no terrestre. Potser és humà, però no homo sapiens.
És complicat, això. Jo a mi em preocupa, el tema de la comunicació és un tema que em toca de prop, perquè em dedico a això. Com ens comunicaríem? Perquè això també, en aquestes sèries de ficció, ara que has mencionat, no? Totes les races de Star Trek i Star Wars, clar, sí. Com es comuniquen entre ells? Perquè si ja dintre d'un mateix planeta, com és la Terra, tenim a vegades problemes de comunicació, imagina't tu en altres planetes.
Sobre això, precisament, hi ha una pel·lícula dels anys 90, protagonitzada per la Jodie Foster, que està basada en un llibre que és encara millor, escrit per Carl Sagan, que es diu Contact. Contacto.
Mm, i tant.
I a la pel·li recordaràs, surt la Jodie Foster, que està escoltant senyals de ràdio amb un radiotelescopi i de cop es troba una senyal i el que escoltava era Ellie, l'astrofísica, que representa, protagonitzada per Jodie Foster, doncs escolta els números primers, aquells que són divisibles només per si mateixos. Llavors, si mai ens arriba un hola, què tal? Segurament no serà ni en català, ni en japonès,
clar.
Ni en anglès, sinó que serà...
Ni en xinès, vull dir, és que clar.
Hauria de ser amb llenguatge matemàtic.
Llenguatge matemàtic, sí.
Penso que la matemàtica seria aquesta disciplina científica que qualsevol civilització extraterrestre hauria de ser capaç de dominar per desenvolupar doncs, senyals de ràdio, senyals d'intel·ligència, no? Que puguis arribar a detectar.
Ara no recordo si era Big Bang Theory o on ho vaig veure, que es plantejaven deixar un missatge a una possible civilització extraterrestre i debatien molt sobre quin llenguatge utilitzar perquè el poguessin entendre. Potser havia de ser visual. Com s'hi veuran aquestes civilitzacions? Potser aquestes civilitzacions s'hi veuen amb el tacte i no amb els ulls?
Clar, poden
és complicat,
ser
eh?
Tan diferents a nosaltres que bueno, els arribem a detectar i no puguem comunicar-nos. No?
El que deies de la pedra.
Sí, verdaderament. Vull dir, aquí sí que imaginació el poder. Ara estic seguint una sèrie que és El problema dels tres cuerpos, que m'està agradant força.
L'haig de veure, la tinc pendent.
Sí, no, és bona, perquè dius encara no se saben els aliens com són, no? però verdaderament han de ser força diferents els humans. Esclar, aquí sí que és una feina més per ciència-ficció que no pas per ciència. No obstant, sí que la possible existència de civilitzacions extraterrestres i com defensar-nos davant d'elles ha estat quelcom que en l'època més dura i cruenta de la Guerra Freda va apropar postures, perquè es van fer congressos sobre les civilitzacions extraterrestres en què els millors científics d'Occident i de la Unió Soviètica col·laboraven, dient, escolta'm, com podrien ser, com els podríem detectar, com ens podríem defensar respecte a això. I mira, mica en mica, doncs, si la gent s'acosta i parla, doncs hi ha l'intercanvi d'idees, no? I potser una part del desglàs que hi va haver amb la Guerra Freda va ser degut a aquestes col·laboracions científiques.
Només podem dir que la verdad está ahí fuera, com deia Malvern i Scully, no?
Totalment fixat, científics que competien entre ells per descobrir la millor manera de matar-se, dissenyant bombes nuclears i bombes d'hidrogen, doncs després es posen a col·laborar pensant en això, no? I bé, és un canvi agradable,
doncs,
penso.
Doncs jo espero poder fer aquest espai de ciència friki d'aquí uns anys i poder haver contactat amb algun extraterrestre, Pere. Gràcies per estar amb nosaltres aquí i prestar-te per parlar d'aliens.
A vosaltres.